De la situació actual dels hospitals i de la previsió dels propers dies, en volem parlar aquest matí amb el director del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Miquel Sánchez. Doctor Sánchez, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia i bon any a tots.
Igualment, doctor, encara no tenim les dades d'avui, però com està ara mateix el Servei d'Urgències del Clínic?
Pues, home, m'agradaria començar l'any dient any nou, vida nova, però desgraciadament estem igual que com vam acabar l'any passat, amb una situació bastant tensa en aquests moments en els serveis d'urgències.
Mm-hmm. Un servei com el del Clínic, què implica això? Que sigui una situació bastant tensa?
Doncs el que implica és que heu de, si coneixeu el nostre servei d'urgències, sí, estructuralment no és que ens ajudi massa a l'atenció de les urgències que arriben, i en aquests moments, doncs clar, estem veient al voltant de 40 casos amb sospita de Covid diari. Això ens ha fet doncs, separar circuits, evidentment, i això doncs, amb la nostra estructura és força difícil, força farragós, i dificulta molt la nostra tasca diària. I així és com estem, vull dir, perquè el que és la resta d'activitat normal no Covid, doncs tampoc ha disminuït, uh-huh, amb la qual cosa doncs, estem amb unes xifres en aquest moment recuperant pràcticament o amb xifres superponibles a el que era el 2019 abans de la pandèmia.
Perquè ens entenguem, sempre en aquest joc que fem de comparar amb les altres onades, ara com ara el Clínic, en quina situació estaria? Entenc que ni de broma com a la primera onada, però com la d'aquest estiu, uh-huh, seria una situació similar o no arribaria a estar tan tensionada el servei de cures intensives?
Aviam, aquí hem de diferenciar dues coses, perquè quan parlem de les onades aquestes, sempre s'ha fet molt, o s'ha posat molt estrès en el factor dels malalts que estaven hospitalitzats, els malalts que estan a la UCI, uh-huh, però heu de tenir present, vull dir, aquests malalts abans passen per urgències, és a dir, que tenen una selecció i normalment nosaltres estem ingressant un 33% habitualment dels malalts aquests que venen. Per tant, la situació d'urgències és bastant més tensa que la que està visquent a l'hospital en aquests moments. I perquè us feu, i per posar-ho com a exemple, la segona, la onada d'aquest estiu, sí, ha sigut la pitjor per nosaltres des del punt de vista d'urgències, però des del punt de vista de l'hospital ha estat la quarta. És a dir, que a l'impacte que ha tingut la onada de l'estiu, doncs, va ser molt menor a nivell d'hospitalitzacions, tant a llits convencionals com a UCI, però va ser molt pitjor per urgències i, de fet, es va col·locar, com us dic, és la segona pitjor onada que hem viscut. Uh-huh. I la que estem ara en aquests moments està començant a agafar la de l'estiu. O sigui, per nosaltres la d'ara és la tercera pitjor o la onada que té més repercussió en el servei d'urgències, no així en a hospitalització, com esteu dient per les xifres que doneu, però des del nostre punt de vista doncs, ho estem patint i si segueix aquesta corba, doncs probablement acabarà agafant a l'onada de l'estiu.
Clar, perquè ahir sentíem també la doctora Prats explicant que aquesta vegada no s'arribarà, o en tot cas sí que es podria arribar als 600 llits d'UCI ocupats a tot el país, però que pintava que aquesta seria el límit d'aquesta onada si els primers estudis o les primeres sospites que aquesta variant Omicron és més lleu i menys greu que no pas l'anterior virus o l'anterior variant del virus. Vostè també ho creu que serà més o menys ens mourem en aquestes xifres?
Aviam, és difícil, això no és la meva especialitat. Mm-hmm. Jo a la Clara doncs, l'admiro molt perquè l'hem estat sentint durant molt temps durant aquesta pandèmia i em mereix tota la credibilitat. El que sí, ahir la vaig escoltar i sí que vaig sentir aquests comentaris. Hem de tenir present que la repercussió a l'hospital, si ara dobleguem la corba, doncs, hem d'esperar entre una i dues setmanes per començar a veure que això realment està disminuint des del punt de vista d'impacte hospitalari. I després sí que m'agradaria fer un petit comentari respecte, sí, a aquests 600 llits d'UCI teòrics que sempre en parlem. Mm. Clar, aquests 600 llits, es considera aquest número tenint el sistema a màxim funcionament. I això no és real. No és real perquè, és a dir, ja s'ha parlat molt del dèficit estructural que patim de professionals per poder donar atenció en aquests teòrics 600 llits Covid que tindríem d'UCI, mm, però és que això li hem de sumar que el període actual doncs hi ha gent que evidentment doncs, ha de descansar i està gaudint doncs, d'uns dies de permís, i després que el nombre de professionals que està afectat per Covid és alt també. I vull dir, això dificulta molt poder donar cobertura o atenció adequada a aquests teòrics 600 llits que es posa com a xifra màgica, però que en la realitat està bastant per sota d'aquests 600.
Uh-huh. Ara vostè em feia referència a la situació que viuen vostès també com a professionals i com a persones que no escapen a la pandèmia. És greu l'afectació que en aquesta hora, bueno, un dia 3 de gener del 2022 tenen els professionals de la salut pel que fa als contagis també per aquesta variant Omicron?
Sí, jo considero que sí, clar, tenim un bon grapat de professionals doncs, afectats de Covid, molts altres que són contactes, i d'aquests doncs, probablement entre un 10 un 20% doncs, acabaran també donant positiu. Vull dir que sí, que la situació és apretada des d'aquest punt de vista.
Els casos que arriben a urgències, quin perfil tenen? És a dir, gent gran, gent jove, vacunats, no vacunats? Perquè sí que han anat coneixent algunes dades que indicaven que la xifra de no vacunats era molt significativa.
Sí, això s'ha comentat, i nosaltres no estem des d'aquest punt de vista no som diferents a la resta. Nosaltres estem veient gent entre 60 i 70 anys que encara no havien rebut la tercera dosi, i després molta població també entre 30, 20, 25, 30... fins a 40 anys, doncs, que realment doncs, no estan en pauta complerta o sense la tercera dosi, i després immunodeprimits, que desgraciadament, és a dir, doncs, el virus els acaba afectant, malgrat hagin pogut rebre fins i tot alguns d'ells la tercera dosi. Mm-hmm.
És a dir, que per sota de 50 anys, totes aquelles persones que... És difícil trobar un perfil, perquè ens entenguem, de menys de 50, d'una persona sana que té la pauta completa de les vacunes, no? Entenc.
És amb pauta completa, amb tercera dosi és molt difícil trobar gent que realment va fer el Covid per sota de 50 anys. Però, bueno, el percentatge de població que està vacunat per sota o que porta la dosi aquesta reforç per sota de 50 anys és molt baixa. Per tant, vull dir, el que estem veient bàsicament és gent sense pauta completa o sense les tres dosis.
Dades preliminars de diversos estudis, avui ens en fèiem ressò informatiu, diuen que aquesta variant afecta menys els pulmons que les anteriors, i que això el que provocaria és una menys gravetat, o que la gent que s'infecta amb aquesta variant, doncs és més complicat que arribi als estadis més greus de la malaltia. Aquest comportament d'aquesta nova variant l'estan trobant els seus nous pacients?
És difícil això de dir, eh? Jo és que sento moltes opinions respecte a que aquesta variant és menys virulenta o menys agressiva, però després, també la setmana passada, crec que vau entrevistar el doctor Pumarol, sí. que de fet la variant no és que fos menys agressiva, sinó era igual d'agressiva. El que passa és que tenim cert nivell d'immunitat fa que la seva expressivitat clínica sigui menor del que passava amb les variants anteriors. No sé, jo crec que és encara d'hora, no és el meu camp, i jo crec que hi ha moltes opinions al respecte, i no voldria afegir jo un factor més de confusió amb tot això. Però sí que és cert que el percentatge de malalts que estem ingressant nosaltres és més baix que les anteriors onades, ja sigui perquè hi ha certa immunitat ja adquirida, o perquè realment la variant doncs, és menys agressiva, com sembla que alguns estudis apunten. Però el fet objectiu sí que puc dir que el percentatge de malalts que estem ingressant és inferior. I dintre d'aquest percentatge inferior, evidentment, també hi ha gent doncs, que té afectació pulmonar greu i que acaba a l'UCI. Vull dir que des d'aquest punt de vista sí que ho posaria una mica en quarantena, però ja dic, no sóc expert i no voldria crear més confusió al respecte.
Avui fa 9 dies del dia de Nadal, ja, 9 dies, els contagis que es van produir aquells dies s'haurien de notar ja? Vostès els haurien d'anar notant ja als hospitals?
Sí, de fet, jo crec que els estem notant, eh? Vull dir, nosaltres pels vols de Nadal estàvem visitant, no arribava una vintena de malalts, i ara fàcilment arribem als 40 cada dia. Vull dir que jo crec que sí, que hi ha que s'està veient això.
No sé si vostè també comparteix, o és veritat que vostè deia que la feina és feina que fan ells al Biocoms, tot aquest a monitoritzar totes les dades, però si vostè també veu el comportament que estan tenint a urgències, si apunta que aquesta setmana podria ser que la sisena onada arribés al seu pic. I què pot implicar això per vostès?
Nosaltres, pel que estem veient, portem un nombre molt constant de casos en aquesta darrera setmana i no veiem a dia d'avui que això comenci a disminuir. Però ja dic que una cosa és la teoria, el model matemàtic, de quan comencen a disminuir els contagis, i l'altre hem d'esperar sempre una setmana, 10 dies, perquè això tingui un impacte realment a nivell hospitalari.
Aquest cap de setmana ha tingut també la notificació, la constància de l'existència del que segon el com a, o s'ha batejat com a florona, que és una persona, en aquest cas una dona embarassada, que no estava vacunada, a Israel, que li han detectat la grip més el virus més el coronavirus. Creu que és probable que ens trobem més casos similars com aquest, o que és una casuística molt complicada que es vagi reproduint?
No, jo crec que és factible. Des d'un punt de vista contagiós, és factible contagiar-se del virus de la grip i és factible contagiar-se del Covid. Per tant, jo crec que sí que veurem casos d'aquests. Probablement no serà majoritari, espero, però sí, jo crec que és factible i, per tant, no és d'estranyar.
Perquè un doble contagi d'aquestes característiques, que implica pel malalt? És el doble d'afectació, perquè ens entenguem?
No és el doble d'afectació des d'aquest punt de vista, és a dir, de sumatori, no? D'un més un igual a dos, però sí que empitjora el pronòstic. És més difícil i és més greu, sí.
Uh-huh. Perquè com està la grip aquest any? Estan trobant més casos que l'any passat? Suposo que sí, no? Respecte, l'any passat va ser un any excepcionalment, per culpa, evidentment, del coronavirus, lleu o baix pel que fa a les afectacions per la grip comuna, però aquesta temporada com està?
L'any passat no és que fos baix, va ser inexistent. O sigui, en tot l'hivern a l'Hospital Clínic no vam diagnosticar urgències ni un cas de grip, en tot l'hivern. I aquest any ja en portem algun. De moment, molt esporàdic, no és que estiguem en plena onada de grip, tot i que aniria tocant si fem el paral·lelisme amb anys anteriors, previs al 2020, doncs ja hauríem de començar a veure casos de grip d'una forma relativament freqüent, i no és així. En veiem, però de forma esporàdica, a hores d'ara.
Doctor, deixem preguntar-li ara a Brutor de preguntes, perquè hi ha tertulians que em consta que li volem traslladar alguna qüestió. Vostè veu la llum al final del túnel?
No queda més remei que veure-la, no? Jo crec que hem passat tots per moltes fases, no? És a dir, jo ara estava intentant fer una mica de balanç i he passat per frustració, per ràbia, per fastigueig, esgotament, no sé, eufòria, no? Alegria, quan semblava que tot això... I la veritat és que ara estic com una mica resignat i resilient a tot el que està succeint, i convençut que sí, que això s'acabarà, però probablement no tan aviat com ens volen fer veure.
Uh-huh. Pere Mas, em sap que li volies fer una pregunta al doctor Sánchez.
Bon dia, doctor Sánchez, i bon any. Ja que ha demostrat que és tan fidel oient de RAC1, suposo que la pregunta, bueno, potser me l'ha sentit fer alguna vegada, que és... Cal portar les mascaretes a l'exterior ara, o és una mesura, com en algun moment es va arribar a admetre, de recordar-nos que hi ha la Covid?
Doncs sí.
Diguem la veritat, doctor. Els metges no poden mentir, com els capellans.
Jo tinc la meva opinió personal al respecte. Evidentment no sóc epidemiòleg i és una mesura absolutament estètica, decorativa, i que no obeeix a cap lògica sota el meu parer. Sí que és cert, i com també s'ha dit, doncs que si estàs en llocs on hi ha molta concentració de gent, tot i ser a l'exterior, i has d'estar molta estona en aquest lloc concret, doncs més val portar-la, però només en aquest supòsit. La resta, és a dir, perquè et creguis amb una persona pel carrer, no agafaràs el Covid.
Pere, ha estat contundent, eh?
I jo estic molt content. No, evidentment, és que és un tema de sentit comú, sí. I és un tema que estem batallant no fa molt de temps. I, evidentment, si estàs a la cua del pa, apretadíssim, allà al carrer, 20 centímetres cada un, amb el cap sobre el clatell, pràcticament, doncs és lògic posar-te la mascareta. Però això que s'ha imposat ara, per què no s'han atrevit a posar altres mesures? O per què hem fet un anar enrere, anar endavant, una mica... allò, vaja, el cranc, o com, no sé com es diu, la llenca,
sí,
doncs, bueno, admetem que s'ha imposat aquesta mesura perquè hi havia una reunió de presidents de comunitats autònomes que no sabien ben bé què fer. Va haver-hi també una altra cosa que ja no li pregunto al doctor perquè em dirà que ell no és epidemiòleg, que és el tema de primer es van parlar de 10 dies de... com es diu això, de confinament, sí. Es va reduir a 5, es va passar a 0, hem quedat en 7. Home, això, miri, si vol li pregunto sobre aquest ball de xifres, què en pensa vostè? I no em contesti que no és epidemiòleg, que també ja el sabem.
Sí, em mullaré.
Hombre,
jo crec que el que va fer aquí el Departament de Salut era lo raonable, era confinar-se al començament, quan començava a escampar-se la variant Omicron, vull dir, tenia tot el sentit del món intentar aturar aquest escampament d'aquesta variant i, per tant, doncs, aïllar els contactes. Quan la Omicron ja s'ha fet universal, doncs, probablement pot tenir cert sentit no aïllar-se, però sens dubte jo crec que la mesura més raonable per les dades que tenim actualment doncs serien aquests 7 dies i fent prèviament a desconfinar-se doncs un parell de tests d'antígens.
Uh-huh. Aquesta mesura que, per exemple, es tenen davant, em sap que és el Regne Unit, que és d'una banda en retallar aquest confinament, però l'altra també fer-ho o desconfinar-te amb més seguretat d'aquests testos. I a banda també suposo que una miqueta de seny, no, doctor? És a dir, si sortim d'uns dies de quarantena, doncs comportar-nos, doncs intentar limitar al màxim la nostra vida social.
Jo crec que sí, jo crec que al final és que tampoc els... Ja no vull tornar amb allò de l'epidemiòleg, no? Però al final és una mica de sentit comú i, és, i pot ser raonable els 7 dies doncs, que una persona deixi de ser contagiosa, és perfectament raonable, però si això, doncs, a més ho certifiques amb un parell de tests negatius, doncs et dona moltíssima més seguretat. I des del punt de vista laboral, que és el que es vol protegir, sembla ser amb aquesta mesura i el tema econòmic de les baixes que s'han de pagar i tot el tema aquest, doncs sembla raonable aquests 7 dies i invertir doncs, amb els tests d'antigen previ al desconfinament.
Mm-hmm. Ara parlàveu de les mascaretes i tu, Pere, fer referència a aquesta mesura que és un maquillatge polític, el d'obligar la gent a anar amb mascareta pel carrer, que realment, quan estàs sol a les 5 del matí venint cap a la feina, no té molt sentit. Però és veritat també que la gent ha actuat amb molt de seny aquí. Més enllà del que és el procés de vacunació, del qual podem dir, sempre ho hem dit, que ens podem penjar la medalla, déu-n'hi-do també la gent amb el seny en què es comporta. Tenint en compte, perquè ara em venia al cap, i ho explicava abans també, a Anglaterra va haver de sortir Pep Guardiola, un entrenador de futbol, a fer un toc d'alerta, a dir a la gent que es posés la mascareta quan va al futbol, perquè no és obligatori. De la mateixa manera que no ho és al carrer, de la mateixa manera que no ho és, em sembla que a certs llocs tancats. I ell deia, escolta, aquesta peça que és tan insignificant, home, doncs pot salvar, us pot salvar d'encomanar-los i sobretot d'encomanar a vosaltres la malaltia.
Hi ha dues coses, perdona,
sí,
hi ha dues
sí,
coses
digues.
Que quan tu veus els partits de... Jo hi vaig estar veient una estona del Chelsea i Liverpool. Una cosa que sorprèn de la grada és que no hi ha ni dones ni gent amb mascareta. És una cosa bastant estranya de la Premier. O sigui, no, algú ha d'estudiar-ho, això.
I que estan enxubats. És a dir, que estan allà... Hi ha hagut mesos que podíem tenir el 100% als estadis de futbol, i més enllà del Barça-Madrid, diguéssim que no s'han vist uns estadis plens absolutament.
No, a patar.
Allà estan a patar absolutament i sense mascareta i cridant, evidentment, que és el que fa la gent en un estadi
de futbol. Jo, doctor, li volia fer... Bon dia, bon any. I li volia fer una pregunta que em faig jo mateix. És a dir, jo tinc gran confiança en les autoritats sanitàries. Aquest any, en 10 mesos, porto 3 vacunes de la Covid, porto una de la grip, però el nostre cos ho pot entomar tot. És a dir, a Israel estan dient, i ara la quarta. O sigui, el nostre cos, quina capacitat té, diguem, d'anar-li inoculant vacunes i vacunes ad infinitum?
El nostre cos està capacitat per això i per moltes més coses. No? Hem de tenir present que diàriament contactem amb moltíssim... material antigènic, és a dir, que pot generar resposta immunitària, sigui víric, no víric, o de qualsevol altre tipus. El nostre organisme està preparat per això i per fer-ho diàriament i de forma continuada. Per tant, no
l'estem estressant, eh? No l'estem estressant.
No, des d'aquest punt de vista, no.
Però una pregunta molt pertinent, perquè...
Jo recordo, quan era petit, et posaven unes vacunes i durava tota la vida. Pensaves, això és fantàstic, no? Ara les vacunes t'estan dient que duren 9 setmanes, 10 setmanes. I llavors penses, ens passarem els pròxims anys de les nostres vides anant fent cua als caps del nostre país?
És possible. Hi ha una diferència. Tenim encara vacunes que duren tota la vida. Pots anar a vacunar-te del tètanus avui i durant 10 anys estàs protegit. És a dir, que aquestes vacunes existeixen. El tema és que les vacunes antivíriques i enfront de virus, doncs, que tenen com és la seva obligació i la seva manera de persistir, doncs mutar, això fa que l'efectivitat de les vacunes, doncs, puguin disminuir, les hem d'anar ajustant any rere any. I això és el que passa amb la grip. I amb el Covid, doncs, igual no serà any rere any, acabarà sent mesos darrere mesos, i al final arribarà un moment, doncs, com diuen tots els experts, que això acabarà sent endèmic i ja està, i ens habituarem a estar amb ell i ja està. No crec que hi hagi més, però això probablement encara ens queda alguna dosi més, no? Ens han posat a la tercera, sí que és veritat que s'ha demostrat que això, doncs, torna a incrementar el nivell d'anticossos, però encara no sabem per quan. I així com hem vist que després de 6 mesos, doncs, la protecció davant d'Omicron disminuïa, doncs no sabem ara si aquesta tercera dosi pot durar també aquests 6 mesos o en durarà menys, amb la qual cosa, doncs, igual la Setmana Santa hem de tornar a passar a vacunar-nos, no ho sé.
Però és important això que explica vostè també, perquè des de la desconeixença dels que no tenim, vaja, no som metges ni trepitgem a l'hospital justet, a vegades pot sorgir aquest dubte de dir, hi ha perill per haver-nos de vacunar 3, 4, 5, 6 vegades? I no hi ha perill, eh? Vostè ho deixa clar, doctor.
Sí, no hi ha perill, no.
Són les 9:51 del matí. L'Anna, em sembla que també tenia una pregunta pel doctor Sánchez.
No, això de les vacunes només volia reincidir una mica en que si el calendari de vacunació de la canalla, abans dels 2 anys, els hi posa un munt de vacunes i són infants, quin problema hi hauria d'haver a partir dels 20, 30, 40 anys? No hi veig jo aquí el debat, la veritat. Però jo voldria canviar una mica de tema amb el doctor i parlar de dos temes que se'n parla poc i a mi em preocupen, potser també perquè em toca de prop, no? La formació dels MIR, jo tinc una filla que fa MIR de tercer any i, clar, porta 3 anys només amb Covid. Com quedarà la formació de desenes i desenes de milers de metges, doncs, que en aquests anys de pandèmia no hauran pogut formar-se adequadament per la seva especialitat? I després la contribució de la medicina privada que ha fet als hospitals públics, si creu que és la curada per derivar pacients, per derivar altres tipus de patologies.
Sí, dels MIRs és una bona pregunta. Efectivament, doncs, hi ha determinades especialitats, no totes, doncs, que sí, que porten 2 anys, doncs, pràcticament veient només Covid, no? Això és així amb alguns matisos, perquè sí que és veritat que no... O sigui, la primera onada sí que va ser monogràfic Covid, i això ho vam patir absolutament tots, es va parar tota l'activitat hospitalària que no fos Covid, i a l'hospital era un monogràfic. Això a dia d'avui, afortunadament, no és així, i per tant, doncs, hi ha moltes rotacions que sí que es poden fer, altres que probablement s'han perdut, i s'hauria de mirar, efectivament, de veure de quina manera poden recuperar aquestes formacions amb determinades o rotacions amb determinades especialitats que potser, degut a la pandèmia, s'hagin pogut perdre, no? I perdó, l'altra era...
La contribució de la medicina privada, perquè veig...
Sí. Aviam... Torno a dir, la primera onada va ser cataclísmica, i jo crec que la sanitat pública, doncs, va posar a tots els hospitals privats a treballar també amb Covid dintre de lo que era la xarxa pública. Jo crec que es va fer bé, perquè si no hagués sigut inabastable la primera onada. I ara la contribució de la medicina privada, doncs, és una mica més tangencial amb tot això. Jo, veient la manca de recursos que tenim, doncs probablement en algun moment doncs, també ens hagués vingut bé poder comptar amb un cop de mà en aquest sentit, no? Però bé, la realitat és la que és i bueno, doncs la medicina privada des del punt de vista de l'atenció Covid, doncs en aquests moments és una mica tangencial i el que sí probablement està fent molt és substituir el que la medicina pública doncs, ha hagut de deixar de fer per l'atenció d'aquests malalts, perquè és evident que tot i que aquestes onades o darreres onades no han tingut l'impacte hospitalari que va tenir la primera, els hospitals tenen l'estructura i la capacitat que tenen i si tenim malalts d'aquest tipus deixem de tenir-ne d'altres i, per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, la gent que potser ha tingut mútues o la possibilitat d'anar a la medicina privada doncs ha pogut trobar tractament a malalties que no eren Covid, no?
Mm-hmm. 5 minuts, ja arribarem a les 10 del matí. De seguida el deixo marxar, doctor, però abans hem de sentir la directora de Salut Pública de l'OMS, la doctora Maria Neira, que feia bastant que no sentíem, que ha aconseguit una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya i ha explicat, ella considera, en línia del que ha dit ja la seva organització, que aquest 2022 posarà el punt final a la fase més dura de la pandèmia.
De una manera optimista, lo que podemos decir es que este será seguramente el año en que, por lo menos, esta fase tan aguda y tan devastadora del virus se acabará. Y para ello, pues, se acabará esta fase aguda, repito, pero para ello tendremos que usar todas estas, los diagnósticos, los tratamientos, la prevención, la vacunación y la inteligencia que hemos desarrollado para que esperemos que este sea definitivamente el año donde por lo menos no represente un peligro tan importante como ha sido hasta ahora y que la situación sea más vivible.
De fet, en aquest sentit apunta que el virus no s'eliminarà, com s'ha anat dient, sinó que és evident que es quedarà, esdevindrà més lleu, i és per tot plegat que Maria Neira creu que les properes dues setmanes són clau per saber si aquesta sisena onada arriba ja al pic o no.
Pero estamos ahora mismo en esa explosión de casos que todos estamos en este momento viendo en todos los titulares, casi todos los países del mundo esta explosión y por lo tanto habrá que ver si en estas próximas dos semanas efectivamente llegamos a ese pico. O sea que hay dos semanas ahora o unas semanas de alerta y después ver cómo seguimos, como decía, no solo respondiendo sino también preparándonos para reducir al máximo ese riesgo en situaciones posteriores.
Unes reflexions d'aquestes últimes, d'aquesta sisena onada, que són més a reflexió global, no tan concentrada, en un país com és Espanya, una regió com és, com Catalunya, un país com Catalunya, en què recordeu que les xifres de vacunació són molt altes, també la incidència de malaltia ha estat alta, i tot plata que fa també és que és una immunitat més àmplia que no pas altres països d'Europa. Suposo que doctor Sánchez comparteix aquest punt de vista de la doctora Neira.
Sí, sens dubte. Aviam, cal ser optimista, davant de tot això, cal ser optimista, però també prudent, perquè jo crec que masses vegades se'ns han creat expectatives i jo crec que és precisament el més frustrant que existeix és quan tens expectatives i se'n van a Norris, no? Parla del 2022, sí. El 2022 estem a gener, ja queden 12 mesos, hi ha molts tractaments en marxa, vull dir, ja a banda de les vacunes estan començant a sortir tractaments i jo crec que això és un motiu més per l'optimisme. S'està investigant altres tipus de vacunes, estan parlant de vacunes nasals, vull dir, jo crec que segur que en sortirem i un any és molt llarg i segur que aquest 2022 doncs, probablement ja haurem après, quan acabi l'any, a conviure absolutament amb aquest virus. I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, comparteixo aquest optimisme.
Doncs nosaltres que ens hi sumem, doctor Sánchez, i esperem que aquest 2022 acabem de girar la truita a la situació amb la qual portem ben empantanegats des dels inicis de l'any 2020. Estàvem parlant amb el doctor Miquel Sánchez, que és director del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.